Com cada dia a aquesta hora volem conèixer personatges, persones interessants, persones amb una vida que tenen moltes coses a explicar. Avui, la nostra convidada li agrada viatjar i compartir taula i conversa amb la colla de tota la vida. No tenia molt clar si volia dedicar-s'hi, però ha cuinat la seva vocació per la medicina a foc molt lent, tot reprenent el desig dels seus dos avis. Avui ens acompanya la castellarenca Júlia Carbonell, pediatra a l'Hospital Trueta de Girona. I també saludem la Rocío Gómez. Bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Júlia, teníem moltíssimes ganes de tenir-te al Connectats, però hem de dir que ha estat molt difícil perquè últimament a l'hospital on treballa la Júlia hi ha moltíssima feina. Hem explicat que ets pediatra. Ara mateix, quina és la situació? Perquè ara estem en plena campanya de vacunació de la grip, sembla que hi ha una nova variant de la Covid. No sé tu ara com ho estàs vivint, com s'està gestionant aquest volum de feina que comentàvem que tens a l'Hospital de Girona.
Bueno, en pediatria sí que estem tenint molt volum de feina, però estem tenint molt volum de feina perquè estan tornant les malalties que habitualment vèiem als hiverns. Que els hiverns és típic que a pediatria hi hagi un volum de feina que augmenta molt respecte a l'estiu, la majoria per bronquitis, per molts virus respiratoris, i ho estem començant a notar ara. Que l'any passat sí que vam tenir una mica una treva en aquest sentit, a pediatria. El Covid va acaparar la resta de virus, però aquest any la veritat és que estem començant ja a notar l'efecte.
Crec recordar que, a més, va ser com de cara a la primavera, no? Amb el bon temps que van començar a arribar les malalties respiratòries en els infants, quan és una cosa que, com dius tu, és època de tardor, no? Quan toca?
Sí, aquest any hem tingut, la veritat és que un canvi bastant, bastant diferent d'altres anys, que estàvem acostumats a veure una mica el que era separat l'època d'estiu i l'època d'hivern, amb els típics virus respiratoris que normalment entraven això a partir de finals de setembre, normalment a l'octubre és quan començaven a entrar la cosa. I aquest any hem vist com un pic previ, que s'ha produït això els mesos d'abril, maig i fins i tot el juny, que hem tingut bastants pacients, i durant l'estiu s'ha anat mantenint així estable, però amb més pacients del que estàvem habituats a ple estiu, i ara estem començant a veure el brot d'hivern que tindríem típic de cada any.
Però preocupant o una situació normal?
Bueno, de moment seria la situació que tenim habitualment en un any normal, vull dir, no més que en un altre any previ al Covid, eh?
Això...
Veurem ara com evoluciona, perquè tot just estem a octubre.
Tu, Júlia, com vas viure la pandèmia? Esclar, no sé, els infants no eren un col·lectiu que estigués com exposat a la Covid, però tu en quin departament o com vas viure aquesta pandèmia? Perquè estaves treballant a Girona, oi?
Sí, jo estava treballant a Girona, estava treballant a pediatria, i el que al principi vam continuar treballant igual al servei. El que va passar és que va arribar un moment que la situació estava molt i molt malament, i a l'hospital el que van fer és algunes de les plantes requerien utilitzar-les com a planta d'hospitalització per pacients amb Covid. Llavors, la planta de pediatria era de les poques plantes que totes les habitacions tenen sortida d'oxigen, llavors era una planta que interessava especialment poder utilitzar en aquest sentit. Llavors, el que van fer va ser tot el que era l'hospitalització de pediatria i les urgències de pediatria, ens vam moure a l'Hospital Santa Caterina de Salt, que està ben bé aquí al costat, i llavors tota la pediatria de Girona es concentrava allà. I vam estar ben bé 3 mesos treballant allà, i fins que la situació es va normalitzar una mica i vam tornar a casa nostra.
Personalment t'has recuperat, ara que ha passat un any i mig, d'aquest sobreesforç que vau fer tots els professionals de la sanitat durant l'època més complicada de la Covid? Tu creus que t'has recuperat ja o això encara s'arrossega?
Jo crec que a nivell de pediatria no podem parlar que haguem fet un sobreesforç en aquest sentit. Sí que vam haver de patir les restriccions com la resta de la població, i si se'ns va requerir, alguns de nosaltres vam saltar a donar un cop de mà a altres serveis, però a nivell de pediatria no ens va suposar un sobreesforç a nivell de feina. Llavors, per això suposo que no puc parlar en nom de la gent que sí que ha requerit un esforç molt diferent.
Totes les mans són importants, eh? Per això, Júlia. Per cert, tu vas tenir sempre la vocació de ser pediatra, de ser metgessa, o no?
Doncs la veritat és que no. La veritat és que no.
Ostres.
No és algo que... Hi ha molta gent que diu, mira, ja des de petit ja ho deia, o... La veritat és que no. Sí, sé que sempre m'han agradat molt les ciències, m'ha agradat molt la biologia i sí que era algo que realment em cridava l'atenció. Però no ho vaig tenir clar fins a que a l'hora de triar vaig dir, mira, és algo que realment m'agradaria provar i llavors crec que ho he encertat. Però no és allò que els vingués claríssim a l'hora de triar-ho. I en pediatria igual. O sigui, jo crec que hi ha moltes especialitats molt maques. Pediatria té el punt aquest, que a més treballes amb nens, que és una cosa que és diferent, però hi ha moltes especialitats que m'haurien agradat.
Treballes amb els nens i amb els pares, eh? Perquè de vegades, oi, suposo que ha de ser complicat el gestionar una situació amb molts nervis, els nens potser no se saben explicar. Els pediatres esteu fets d'una altra pasta?
Jo crec que una mica sí, la veritat, perquè treballar amb el nen és una cosa que és relativament fàcil, en el sentit de són molt més sincers, és molt més fàcil el tracte amb ells, però bueno, alhora també tens el punt que és molt més difícil de valorar què els hi passa, que no és com un adult que et diu, mira, em fa mal aquí o em fa mal allà, sinó que en aquest sentit també has de jugar una mica al joc d'entendre què li està passant. I per altra banda tens els pares, que els pares és el seu nen i també és difícil aquest punt.
De vegades, a casa dels metges hi ha més metges. En el teu cas, a la teva família, hi ha més professionals de l'àmbit de la salut o ets la primera?
Doncs en el meu cas, de metge, sóc l'única. Uh-huh. La veritat és que no hi ha ni avis, ni tiets, ni ningú proper que ho sigui. Sí que sé que els meus dos avis havien volgut fer medicina, que havien començat els dos altres estudis, però el van haver de deixar per situacions personals, però és l'única branca així que hi hagi a nivell mèdic.
Tu vas acabar, no?, el que ells van començar, diguéssim, d'alguna manera.
Exacte.
Quants anys fa que ets doctora?
Que soc doctora ara fa 3 anys que estic fent la residència i fa un any que vaig acabar el MIR, o sigui, fa 4 anys.
I en aquesta etapa, en tota la teva trajectòria, a banda de la Covid, hi ha hagut algun moment que fos especialment complicat o que recordes com un repte de dir posem les coses damunt la taula i organitzem-nos, perquè això que arriba és fort o no?
Sí. Passa, o sigui, la veritat és que uns quants. Al final, treballar en pediatria és molt bonic perquè... Quan cures el nen o quan el nen se'n va millor a casa o com havia arribat, la satisfacció és molt gran, però també té la part negativa. Tens nens que estan molt malalts, nens que no se'n surten i això són espines clavades que són dures de passar.
De fet, aquí al Connectats, l'any passat vam entrevistar una infermera que és de Castellà, que treballa a l'Hospital Taulí i està en paliatius en infantil i ens explicava justament això, que és molt difícil fer l'últim viatge, acompanyar les famílies i els infants, perquè cada història doncs, és difícil que no se't quedi, perquè són nens que no els hi toca marxar, no? Són éssers humans que haurien de tenir més temps aquí, no? Hi ha alguna història que tu t'hagi marcat especialment?
Bueno, n'hi ha unes quantes. Vull dir, el que sempre marca més és el primer que vius, no? El meu primer any de resident que portava mig anyet treballat i que sí que el recordo especialment dolorós, en aquell cas.
Per això dèiem, no?, que sol d'una altra pasta. Al final et fas fort, no?
Sí. Bueno, i al final també és bonic que et quedi aquesta imatge, vull dir que ho recordis. Que...
Mm-hmm. Aquesta setmana ets la protagonista de la contraportada de l'actual d'aquí de Castellà del Vallès i m'ha cridat l'atenció perquè el qüestionari que respons de preguntes curtes, quan parlem d'una persona que admiris, dius la teva germana Cèlia. Per què?
Bueno, perquè la veritat és que és una persona que trobo molt a faltar perquè ara actualment no està aquí i tinc una admiració molt gran per ella. Que ella sempre diu que és mutu, però la veritat és que sí.
Però on està la Cèlia? Has dit que no està aquí? Què vol dir això?
La Cèlia està a Beirut. Ha anat a fer un màster en drets humans i llavors, vulguis o no, posar el contacte no és, no és el mateix que quan està aquí.
Clar, estar viatjant és complicat. Fa molt de temps que no la veus?
Bueno, vaig anar a veure el juliol. Ah. Vaig anar a veure el juliol i llavors a l'agost ens hem vist, vull dir que... Però bueno, és un país que ara mateix està en una situació molt complicada i, per tant, és una situació molt difícil de gestionar per part seva, també, i crec que és molt valenta.
Ara no vius a Castellar del Vallès, tot i que et convidem aquí al Connectats perquè ets a castellarenca, vius a Girona. Trobes a faltar Castellar o vas venint?
Vaig venint bastant. La veritat és que normalment, si no treballo el cap de setmana, intento baixar. Normalment baixo un cap de setmana sí, un cap de setmana no. No sé que hi hagi alguna excepció. Vull dir que en general vaig baixant bastant. Per la festa major vaig estar per aquí. Vull dir, sempre que hi ha alguna cosa m'intento escapar.
Què fa la Júlia quan no treballa?
La Júlia quan no treballa.
Ui, bona doncs... pregunta, no?
Sí, aquesta setmana és una mica complicat. La Júlia quan no treballa li agrada molt viatjar. Ara just torno de la setmana passada que vaig estar donant voltes per Noruega. També, i llavors m'agrada molt sortir amb els amics, en plan estar al carrer amb els amics i això.
Conserves la colla d'amics de tota la vida?
Bueno, sí, molt sí, sí, sí. Mm. Tinc els de Girona, ara és anar sumant llocs, també, però sí, sí.
Què és el que més t'agrada de viatjar? Perquè deies que vas estar el juliol a Beirut, ara acabes de tornar de Noruega. Què és el que t'aporta a tu viatjar?
Bueno, m'agrada molt conèixer altres llocs, conèixer altres cultures i perdre'm per llocs. Al final no és tant d'anar a veure una ciutat concreta o algun punt turístic en determinat, sinó veure una mica altres regions.
I vas amb la motxilla o t'agrada portar-ho tot super tancat i quadrat?
Les dues coses, perquè vaig amb la motxilla, vull dir, improvisant una mica, però tenint molt clares les coses que no vull perdre i les coses que... el recorregut que hem de fer.
Ets organitzada, eh?
Sí, això sí.
On t'has perdut? Si haguéssim de fer el rànquing dels països que has visitat... Hem dit Noruega, què més?
Noruega ara mateix és el que està dalt de tot, del rànquing.
Sí, per què t'ha agradat tant Noruega?
M'ha agradat molt perquè tot és molt natura. I, és un país molt, molt gran, llavors les distàncies entre poblats són enormes, està molt poc massificat i és una tranquil·litat absoluta. Vull dir que... I és d'aquests països que estaries fent fotos cada vegada, perquè és que tot és molt impressionant. Llavors, en aquest sentit m'ha agradat molt.
No sé quin poble era, Bergen pot ser? Que és una ciutat amb casetes de colors que sempre surt a les postals, eh?
Sí, sí, exacte. Sí, sí, és ben maca. Sí, sí.
Què més, Noruega? I on has anat més que t'hagi agradat especialment i que potser hi tornaries?
Llavors, també em va agradar molt Irlanda.
Irlanda, molt bé, preciós.
Que també anem. I llavors sí que he fet bastantes ciutats europees. Vaig estar a Àustria, vaig estar a Brussel·les també, a Praga.
Et crida l'atenció viatjar a destinacions més exòtiques o no? Perquè pel que dius, ets molt de... comentes tu, no? Capitals europees... Però, per exemple, a Tailàndia, que també està molt de moda, no?, d'altra banda.
Sí, la veritat és que és algo que no, que m'agradaria fer en algun moment, que no he fet. Però el problema és que necessites més de temps. Llavors, quan tens pocs dies de vacances que puguis unir junts, has de triar una localització més propera per poder abarcar una mica. Però la idea és acabar-ho, o sigui, en algun moment fer-ho.
És que ara deies això i recordo no fa massa a l'estiu les reivindicacions justament dels estudiants de medicina, de la gent que estava fent la residència, que de vegades us exigia moltíssim, moltes hores, poques hores de descans, que això no sé si està bé, perquè després ens heu d'atendre vosaltres, però vaja... Sí. menys sou del que tocaria fent feina d'un professional. Tu has trobat això, que hi hagi una explotació dels estudiants i de la gent que just s'acaba de llicenciar, de fer la carrera de medicina?
Bueno, el que trobem, que és una mica el que es va reclamar amb la vaga que es va fer aquest any passat, és una mica de desproporció en el sentit de responsabilitat i hores de descans que tinguis. I llavors una altra cosa ja és el tema sou, que es pot parlar a part. Però jo el que crec que és més important és que hi ha coses que no pot ser que s'hagin de fer guàrdies de 24 hores sense poder descansar en 24 hores en cap moment. Però hi ha tant els que acaben d'acabar de residents com portes 10 anys treballant que continues fent-les. Vull dir, són coses que s'haurien de replantejar perquè no té cap sentit ni pel metge, però ni pel propi pacient, que no... La persona que tens a les 4 de la matinada és impossible que la tinguis amb la mateixa qualitat.
Tu saps si aquesta situació es produeix en altres països? És a dir, a tots els metges els hi passa això? O és una casuística d'aquí de l'estat espanyol?
No passa tot arreu. O sigui, hi ha molts llocs que et venen, bueno, diferents capitals europees que sorprenen quan els dius que fas 24 hores seguides. Que allà les guàrdies són de torns de 12 hores i després descanses.
T'has plantejat marxar a fer de pediatra en un altre lloc? Això està al bombo, com en el sorteig de la loteria de la grossa de Nadal, o no?
Ara mateix no m'ho he plantejat, perquè la veritat és que em queda un any encara per acabar la residència i estic molt bé a Girona i realment sóc molt de la meva terra. Vull dir que m'agrada molt viatjar, però sabent que torno a casa. Llavors em costaria, crec, però bueno, depèn de com, potser serà una opció.
Home, suposo que si la situació no millora, entenc que molts doctors, metges, de qualsevol especialitat, joves com tu, que estan fent aquest esforç, doncs es puguin arribar a plantejar buscar-se la vida, fer la maleta, buscar un futur fora d'aquí si no se senten valorats i sobretot si hi ha aquesta sobreexplotació, que al final, recordem que això sempre té un impacte no només en el professional, sinó en la persona a la que atén, perquè tu ho deies, no? A les 4 de la matinada no estic tan fresca com per atendre una persona si he dormit o no he dormit, o si vinc d'una guàrdia de 24 hores. És que això és un meló molt gros, el que has obert, i de vegades no tenim paciència els usuaris i no som conscients de les hores que porteu treballant, i això també, doncs, ens hem de fer mirar, hem de reflexionar una miqueta en aquest sentit. Júlia, estem acabant l'entrevista i nosaltres aquí al Connectats fem una cosa, i és que el convidat sempre ens proposa una cançó per acabar, i jo sé que tu hi ha un grup que t'agrada molt, que és Obrim Pas, però no tinc clar si la cançó que has triat per acabar és aquest grup o no.
Doncs sí, jo crec que podem posar una cançó d'Obrim Pas. Podríem posar La vida sense tu, d'Obrim Pas.
Per què aquesta cançó?
Bueno, és un grup que realment m'agrada molt, que em recorda una mica la meva infantesa, i vull dir-ho, no, és una mica el que porto a sobre.
Les teves arrels.
Sí, exacte.
Doncs Júlia Carbonell, pediatra castellarenca que està treballant a l'Hospital de Girona, gràcies per aquesta estona, per fer-nos un forat al Connectats i per explicar-nos aquesta feina que fas i per deixar-nos descobrir una miqueta qui hi ha darrere de la metgessa, que això també és important. Que tinguis bona tarda.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.